Bona tarda, són les dues, l'hora d'inici de l'Hotel Suís.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Hotel Suís, amb Adriana Arroyo.
A vegades diem molt a la lleugera que una derrota reforça l'ànim d'un equip tot i perdre o referma una idea. Segurament aquest argument serviria si ara el Sabadell torna a enganxar una dinàmica positiva o si com a mínim divendres guanya l'Albacete Balompié. Però no hi ha dubte que hi ha derrotes i derrotes i que si s'havia de trencar la ratxa de 9 jornades seguides sense perdre, posats a triar que fos com la de dissabte, donant una grandíssima imatge, venent molt cara la derrota a un equip que multiplica per 10 els teus recursos i amb un bon joc que segur que va deixar orgullosos els aficionats del centre d'esports, tot i el bagatge de 0 punts. La jornada més va ser molt propícia perquè ningú ha puntuat dels de la zona baixa. Hi ha un matís, és cert, avui a les 9 a la Romareda, Zaragoza-Alcorcón, un dels dos com a mínim, sí que ho farà. Però tots els altres que jugaven van perdre. Dissabte l'Albacete contra l'Sporting i el Cartagena a Les Palmes i ahir també el Castellón a Girona. Una setmana menys pel final de la Lliga, tot igual d'equilibrat, però una setmana més sense que el Sabadell estigui dins la zona de descens. Això sí, tot s'haurà de rubricar divendres. Aquí sí que jugarà les garrofes l'equip arlequinat en aquest Sabadell-Albacete, duel directe de la zona baixa. Encetem aquesta setmana la que ens portarà aquest partit aquí a l'Hotel Suís.
Hotel Suís. Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
I passa per les mans del Roger Benet el control de so amb l'ajuda del Toni Pacheco. Arrenquem.
Comenta la recepció.
Repassarem com queda aquest panorama superat ja al port de muntanya més alt de tota la temporada, l'RCD Stadium, també la golejada del Sabadell juvenil contra l'Estàdium Casablanca, el cara i creu pels equips de waterpolo i el derbi d'handbol guanyat pel Creu Alta Sabadell contra l'OAR.
I fora de l'hotel?
El Barcelona desaprofita l'ensopegada de l'Atlético de Madrid dissabte a casa contra el Levante. L'equip de Ronald Koeman va empatar ahir al Camp Nou contra el Cádiz. Messi va fer el primer gol de penal, però els gaditans van empatar l'1-1 definitiu per mitjà d'Àlex Fernández en el minut 89, també de penal, en aquest cas provocat per l'Englé. Els blaugrana es queden 5 punts per sota del Madrid, el segon, que ha jugat un enfrontament més, i a 8 de l'Atlético, amb els mateixos partits jugats. Avui a les 9 es tanca la jornada al Sadar, amb un Osasuna-Sevilla. I Novak Djokovic ha guanyat el seu 9è obert d'Austràlia. El tenista serbi, número 1 del món, es va imposar en 3 sets al rus Daniil Medvedev a la final de Melbourne, guanyant així el seu 18è Grand Slam. Atenció amb la dada, 9 finals, 9 victòries a Austràlia de Djokovic. Al quadre femení, Naomi Osaka s'ha plantat al segon lloc del rànquing mundial després de vèncer a Jennifer Brady a la final.
Han parlat en les últimes hores...
Gerard Piqué, defensa del Barça després de l'empat contra el Cádiz.
Si somos realistas, pues están muy, muy complicados, sobre todo la Champions. La Copa, pues tendremos alguna opción, estoy convencido. Más que ir viendo dónde tenemos opciones y dónde no tenemos opciones, yo creo que... tenemos que recuperar nuestro juego, nuestras sensaciones, porque si no ya pueden ir perdiendo los demás, que nosotros no vamos a llegar. Creo que la clave es centrarnos en nosotros, en, a pesar de estos dos golpes duros esta semana, levantar la cabeza.
I a les xarxes socials.
Àngel Martínez, capità del Sabadell i ex-perico, diu poca recompensa per la feina que van fer contra un superequip com és l'Espanyol. Un honor poder jugar per primer cop a l'RCD Stadium i tornar a veure tants amics de la família perica. Sabadell, seguim.
De quin partit no estarem pendents?
4 partits de la Lliga Sèrbia arrenquen just quan acabi aquest programa. A les 3 de la tarda no estarem pendents, per exemple, del derbi de la regió de Bačka a la Vojvodina entre el Bačka Topola i el Bačka Palanka.
L'enquesta.
Qui va ser el millor dissabte? En aquest Espanyol 1, Sabadell 0, teniu temps fins les 3, com sempre, per votar pel jugador que més us va agradar en aquest últim compromís i també, com sempre, per fer-ho un tuit amb l'etiqueta MVP 946, imprescindible... primer perquè el vot compti i després també per optar al sorteig d'una samarreta oficial.
Hotel Suís, una hora d'esport a Ràdio Sabadell.
Mira Ocona Raiz, el seu rellotge, mira Ocona Raiz, el seu cronòmetre, i que tothom estigui en posició, tot a punt, arrenca el partit aquí, arrenca aquest Espanyol Sabadell. Barba dins l'àrea, a veure en Barba que vol fer-lo contra un davant de Josu, en Barba no se li ha escapat. Arriba Juan Hernández, línia a fons, treu la centrada, punta penal, Guru, gol, 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 fora de joc. Fora de joc. Oh, quina llàstima,
eh? El peu esquerre, però mil·limètric, eh? Ara el moviment de Guru, boníssim, eh?
La rematada d'Aleandro Cabrera venint al primer pal a l'àrea petita. No pot fer-hi remacai. Acaba estavellant-se el pal, surt a la contra el Sabadell. Juan Hernández, la centrada, xut! Fora! I s'ha passejat per davant de la porteria de Diego López. Bruceta d'esquena, dona la volta, la penja dins l'àrea, la incorporació de Juan Hernández, la centrada, Stoico! Diego López! Víctor García, lateral de l'aire gran, línia a fons, la deixa enrere, Pedrosa, que malament li ha sortit a Víctor García. Córner, va! Descans a Cornellà al Prat, descans a l'RCD Stadium. Passada llarga perquè arribi Víctor García, línia a fons, fa la centrada massa llarga, arriba Josu, l'engalta! Al Prat, córner! Per la dreta. La posen buscant frontal de la petita, gol! Doncs ha arribat, mira, el que mai no fa res. RDT, amb el cap, a la frontal de la petita, venint des del darrere, rematada plaer d'RDT, marca Raúl de Tomàs. 7 minuts, segon temps, d'estratègia havia de ser. Està a la frontal, amenaça amb el xut, Stoichkov va per dintre, Stoichkov al rebot, Guruceta mitja volta, l'agafen de la samarreta, l'han agafat de la samarreta, ha volgut acabar la jugada, s'havia girat aquí Guruceta, l'havien estivat de la samarreta, crec que insuficient perquè Chulín fins i tot ha pogut carregar la cama, l'ha tret Diego López, l'ha tingut el Sabadell, s'està tenint el Sabadell, eh? Entra Jaime, vol fer-li l'1 contra 1 a Puado, se'n va Pierre Cornut, encara Pierre Cornut, treu la centrada Pierre Cornut, Stoichkov dins l'aire amb el cap, Diego López, oh, fa la centrada, l'acaba traient, arriba Vadillo, el xut, uf, fregant el pal Vadillo. Per Grego, Grego de nou per Pierre Cornut, l'estan esperant dins l'àrea, treu la centrada, primer pal, garra a les mans de Diego López. El rebot però favoreix a Fran Mérida, juga Fran Mérida, Puado dins l'àrea, encara Puado, el rebot i matar Macay. Doncs ha evitat Macay el segon, treu l'Espanyol com pot. Ara mateix ja traient aigua de dins del vaixell. Diu l'àrbitre que no hi ha hagut falta i que a més no hi ha temps per més. S'acaba el partit. L'ha tingut a prop el Sabadell.
Minutets per sobre de les dues d'aquest dilluns, dia 22 de febrer del 2021, dos dies després d'aquestes sensacions tan agradolces que ens va deixar l'Espanyol 1, Sabadell 0. Sergi Garcés, com estàs?
Bona tarda.
Fa ràbia encara, d'escoltar tot això, el gol anul·lat i la sensació que realment per la grandíssima diferència que hi ha entre els dos conjunts, primer no els va notar i després que els vas tenir, home, no diré contra les cordes, perquè evidentment anaven per davant en el marcador, però sí que van a d'un pèl de puntuar.
La millor de les conclusions que podem treure en aquest cas és aquesta sensació de dir, si llegeixes, escoltes la reflexió que es fa des de la vessant espanyolista, tant de la premsa habitual que segueix l'actualitat del Real Club Deportiu Espanyol, com de bona part, no diré la totalitat, perquè evidentment això és una massa social molt àmplia, però una bona part de l'afició de l'Espanyol va acabar amb la conclusió de havíem de guanyar i hem guanyat. O sigui, s'havien de treure els 3 punts com fossin i és el que hem fet, sense grans històries, sense grans lluïments, sense dominar a un equip, com dius, infinitament inferior en tots els nivells, esportiu, econòmic, com és el Sabadell respecte al conjunt de l'Espanyol. Hem fet el que tocava fer i anem a passar pàgina i una altra jornada més que tirem endavant. Per tant, per mi, si ho agaféssim des de la sensació o des del mirall arlequinat, la millor de les versions que podem fer nosaltres del centre d'esports és veure el que s'ha conclòs des de l'altre costat en aquest sentit.
Després escoltarem Antoni Hidalgo i també a RDT, a Raúl de Tomàs, el golejador, però la sensació que a mi em va transmetre la imatge postpartit de veure a peu de camp des de la televisió Antonio Hidalgo amb Juvenal, amb Ignasi Salafranca, crec que fins i tot hi eren José Manzanera i Esteve Calzada, veient les fotografies, per exemple, del Roger Benet des del mateix RCD Stadium, la sensació és de dir, és que fa molta ràbia, no? Que no pots plantejar millor un partit i que et surti tal i com va sortir, contra tanta qualitat al davant, i que per un pèl no tinguis una recompensa.
Sí, perquè podria haver caigut de moltes maneres, no? Al final, tu saps que quan veus el calendari, quan veus la jornada com comença, dones per fet que el més normal és marxar de Cornellà com vam marxar, és a dir, marxar doncs, amb 0 punts, amb una derrota, que es trencava la dinàmica aquesta de les 9 jornades sense perdre, tot això ho podies donar per fet. Malauradament, el que no hi comptaves és que veiessis el que vas veure i que passés com va passar, no? Com diem, amb el Sabadell plantant cara, jugant de tu a tu, anul·lant per moments el joc de l'Espanyol, no et diré sent superior, però sí com a mínim en el millor dels casos a la mateixa alçada que l'equip de Vicente Moreno, i se t'acaba escapant en una acció d'estratègia, no? És aquest punt de ràbia que evidentment tot val igual, els gols sumen igual, s'ha de defensar igual, sigui l'Espanyol o sigui el Lugo o sigui el Castellón, qui tinguis davant, però sembla que un equip d'aquesta part alta, entre cometes, està d'atropellar, t'ha de passar per sobre, i quan veus que no només no et passa per sobre, sinó que acaba decidint una acció d'estratègia que podia servir de qualsevol altre partit, doncs sí que té aquest puntet de ràbia de dir, per poc més haguéssim tret un punt, que ara mateix ho mires a la classificació i no canviava grans coses, però fins i tot en un sentit anímic, Adrià, haver marxat com vas marxar dels Juegos del Mediterráneo, haver-ho aconseguit també de l'RCD Stadium, hagués estat un cop damunt la taula de totes.
Com dius, l'1-0 final de RDT a principis de la segona meitat és la derrota que trenca una dinàmica de 9 jornades seguides sense perdre, no ho feia l'equip d'Antoni Hidalgo des del partit a casa contra el Real Oviedo, i fora són gairebé 3 mesos seguits sense derrotes arlequinades des del Molinón Enrique Castroquini, aquest RCD Stadium. Tot això podríem dir en la part aquesta de sí però no, d'aquest regust agradós que dèiem. Si anem a la part positiva de la pel·lícula, de 6 equips que estem a la part baixa, 2 han de jugar avui, i de la resta tots van perdre. Va perdre el Sabadell, però és que després del Sabadell, darrere d'aquest partit a Cornellà al Prat, l'Albacete va perdre a casa contra l'Sporting, el Cartagena va perdre les Palmes i ahir també ho va fer el Castellón a Montilivi contra el Girona. Per tant, aquí no s'ha tocat res.
No, ara mateix la classificació a l'espera d'aquest partit d'aquest vespre entre el Real Zaragoza i l'Alcorcón a la Romareda, doncs aquella escala que hi havia a la classificació i que recordàveu al llarg de la setmana i també a la prèvia del partit...
Petit spoiler, avui s'ha de trencar, l'escala.
Sí,
avui algun graó salta.
No? Com a mínim, no sé si perdem de vista el 6è esglaó, el de dalt de tot, o un dels del mig, en aquest cas el penúltim, avança posicions, però en tot cas, com dius, a hores d'ara, abans que jugui aquest Zaragoza-Alcorcón, l'escala de punts continua sent la mateixa, un punt entre tots els protagonistes, des dels 27 que suma el Zaragoza fins als 22 que suma el Castellón, la resta d'equips anem tots amb un punt de diferència. Això numèricament, a l'espera del que passi aquest Alcorcón-Zaragoza, el Zaragoza-Alcorcón per ser més correctes, a més un partit que ve marcat pel que va succeir a la primera volta, recordem-ho, eh? Empat entre els alfareros i els aragonesos.
Actuació estel·lar d'alineació indebida.
Correcte,
fent 3 gols
després. Alineació indebida va jugar en contra de l'Alcorcón aquesta vegada i al final allò va acabar resumint-se en un 0-3 favorable al Zaragoza, que el que són les coses, farem tota la broma del món, però per una hipotètica estadística o averajos finals, el que compta és aquest 0-3 i això ja no ho toca a ningú. La part també negativa, doncs això, que el Sabadell va fer un bon partit i com estàvem comentant, s'escapa viu l'Espanyol d'aquest enfrontament.
Sí,
i per
al final
toca refer-se.
La sensació que dona, crec, és fent el símil, ara que ha començat la temporada ciclística de David de la Cruz, faré un símil de bicis. Tu has superat el port de muntanya més alt, segurament, de tot el calendari i has sortit indemne.
Sí, et queda Mallorca, no? Per buscar-hi un...
Sí, però Mallorca a casa.
No, per això et dic, però
la dificultat
que...
és la que és, però si tu agafes 42 jornades, tot el calendari, i dius, a priori, sobre el paper...
Sí, va sortir viu, mira, va sortir viu, molt viu, d'Almeria, per buscar-li l'altre, un altre port, eh? No sé si és el de superespecial, però com a mínim de primera ho és. I, evidentment, has passat al superespecial, que, a priori, encara que no ho estigui semblant per joc, sí, per classificació, però per joc, has passat ja la prova de l'Espanyol, que la majoria de rivals directes, aquests que estem fent menció, encara l'han de patir. El resultat, però, sí que és cert que el Sabadell amb l'Espanyol al final el que dirà la Lliga és que ha fet un 0 de 6, malgrat que va poder mereixer alguna coseta més aquí a l'estadi, i sobretot, per mi sí, va mereixer més en aquest enfrontament que estem dient de dissabte.
Per tant, per tu és injusta la casella, l'1 a la casella de la travessa?
Per mi sí, ja que jo no sóc Antonio Hidalgo, no? Jo sí que ho puc dir.
Te l'he servit en safata,
I com ell va passar la patata calenta, ara el sentirem, eh? Ell va passar la patata calenta a la resta, doncs jo em mullo. Per mi, si has de fer allò un sí o no, per mi, evidentment, el 1-0 de dissabte va ser un resultat injust. I el 0 de 6 global contra l'Espanyol,
encara més
injust.
I per Antonio Hidalgo?
Anem a sentir Antonio Hidalgo en aquest cas.
Al final, just o no, el resultat és el que és. Nosaltres hem posat tot i més per emportar-nos alguna cosa d'aquí, de l'RC Stadium. No ha sigut possible, i ara que dic jo que és just o no, pues, ho heu vist i segurament vosaltres podeu opinar més que jo.
Doncs això, que no es volia mullar, és aquell paper incòmode, no?, de dir què t'he de dir ara, que és injust però 0 de 6.
No, perquè a més, evidentment, Antonio Hidalgo, que ja porta anys en això del futbol, té clar que això és el titular, sí, majúscules, sí. És a dir, a més, en aquest cas li preguntava al company Edu de Batlle de RAC1, que segueix habitualment l'actualitat de l'Espanyol, i que hagués estat...
Va deixar molt bé el Sabadell,
sí,
també,
sí,
també en les preguntes a Vicente Moreno, després.
Evidentment, però vull dir que al final era el titular, no? Què ha dit Vicente Moreno apareix en sala de premsa i gairebé segur que li haguessin dit el primer que acaba de dir Antonio Hidalgo és que el resultat ha estat injust, o sigui, que aquí va sortir fent el quiebro, fent el dribbling i no entrenar el joc, com diem. Per continuar amb Antonio Hidalgo, el Sabadell va estar a prop, Adri, el Sabadell va fregar-ho amb la punteta dels dits, però també és veritat que no va estar encertat, i no sé si et comença a sonar un pèl repetitiu, però que és una evidència allò de les àrees són les que decideixen els partits.
Sí, és que al final és així, eh? O sigui, al final, si diem que l'Espanyol té els recursos que té, segurament a l'hora de comentar el per què, doncs si Raúl de Tomàs es passeja 89 minuts, però llavors després té encert, és que li pagues per això, per tenir aquest encert, no?
Sí, encara que ja et dic que hi ha part de la parròquia perica que no ho acaba de veure de bon grat, però bé, suposo que al final de la temporada, si acaben pujant, donaran per boníssim tot el que succeeix. Antonio Hidalgo, anem a sentir-lo amb un resum més global del partit, no? A l'hora d'acabar de definir això de si justícia, si no justícia, si el Sabadell va mereixer més, va mereixer menys, el seu balanç.
Això va de gols, no? Al final, fotut és una... No estic fotut, estic content, eh? Molt content del que han fet els meus jugadors, però fotut perquè vens aquí a jugar contra tot un Espanyol, al seu estadi, i les situacions que hem proposat, i hem arribat a àrea contrària, han tingut les nostres situacions de gol, i és impossible, impossible arribar aquí, ho vaig dir abans del partit, i no patir, és impossible, tenen jugadors molt i molt diferencials que xutaran a porta, que intentaran uns contra uns, jo crec que hem tingut moments, però jo crec que tampoc ens han generat massa perill, no? com he vist que ho ha fet a l'Espanyol en altres partits.
Això sí que és veritat, que respecte a la primera volta, per exemple, el partit d'abans d'ahir em va deixar la impressió que l'Espanyol generava menys.
Sí,
tot i així les va tenir, que dimatava poder fer-te el segon.
El Sabadell va estar, evidentment, estem parlant d'un moment de la temporada, a l'inici, on l'equip encara no s'havia trobat, venia de dues derrotes a Vallecas i al Visit Mallorca, era el primer partit a casa, també es va acabar perdent, com dius, potser aquell dia l'Espanyol va ser més superior que no pas aquest dissabte, però la sensació de dissabte va ser que el Sabadell, no va patir tant, en quant a ocasions clares, tot i que va haver-hi, només faltaria que anessis a l'RC Stadium.
La del Pal també,
i no haguessis de patir, però que també em va generar, no més lluny, per exemple, aquest gol ben anul·lat, malauradament, perquè el VAR
per un peu
va afinar i el gol anul·lat a Guruceta, que podia haver canviat tot el guió del partit, però que, insistim, perquè algú no se'ns tiri a sobre, està ben anul·lat. I incapaços de superar Diego López, i un altre cop amb la cantarella aquella de si el Sabadell genera, el Sabadell domina, el Sabadell té possessió de pilota, el Sabadell vol tenir-la i vol construir, però li falta gol a aquest centre d'esports Sabadell. Antoni Hidalgo va haver de tirar un altre cop, allò, no direm de maroteca ni de fonoteca, però va haver de tirar de memòria i fer un refresc de memòria també a tots plegats, de dir, bé, som el que som i sobretot important, encara que costi d'entendre-ho moltes vegades, venim d'on venim.
Primer hem de tenir una realitat de qui som i a partir d'aquí posar tot en valor el que fem. Que ens falta gol, doncs tenim jugadors de qualitat a dalt que no paren de fer el que li demano i a partir d'aquí doncs, de vegades estan una mica encertats o no. En els últims partits sí que és cert que potser hem pogut tenir més presència a l'àrea, però això ha passat durant la segona part d'avui, però no hem de perdre la realitat del que fem i qui som i d'on venim. A partir d'aquí, a mi m'agradaria com a entrenador tenir la pilota 90 minuts, fer 40 ocasions i guanyar els partits 4-0, però això no ho fa ningú.
És veritat, això ningú ho fa.
Ningú. I una autocrítica molt clara. L'equip fa les coses bé? Sí, és cert. Fa moltes coses bé? Sí, també és cert. Per tant, li falta alguna cosa encara més per acabar de guanyar els partits? També, deu ser cert, perquè si amb tot això que fas tan bé no t'està donant per tirar endavant els partits, hem de recordar el que dèiem, eh? No jornada seguida sense perdre. És importantíssim. No ho ha aconseguit pràcticament ningú a la Lliga Smartbank. A més, amb aquesta Lliga Smartbank ens fem un fart de dir que és molt igualada, que és que tothom pot guanyar tothom. Estan 9 setmanes sense perdre. Es diu ràpid, però és complicat. Però també té un asterisc gran. Al final, el que diuen els resultats és que tu només has guanyat 2 d'aquests 9 partits i que els altres 7 els has acabat empatant. Per tant, el bagatge de punts...
Sí, són 13 punts i segurament potser ara Antoni Hidalgo et canviaria aquesta dada de dir 9 jornades seguides sense perdre per dir, mira, perdo un parell de partits, però te'n guanyo 5.
Clar, és que al final fas un 13 de 27. Clar, el bagatge és curtet per haver estat 9 jornades, que has competit, que has estat a molt nivell...
Sí, a poc que haguessis guanyat un o dos partits més...
Has plantat cara a l'Almeria, però ara, com dius tu mateix, qui no et canvia haver guanyat a Lugo i Zaragoza, per exemple, i haver perdut a Almeria? Doncs gairebé els números, en aquest cas, són faves comptades. El que diem, i tot això en portes d'un partit, ara en parlarem amb una mica més de deteniment d'aquí una estoneta, però que és el d'aquest divendres contra l'Albacete, a casa, amb el record del 3-0 de la primera volta jugada al Belmonte, duel directe, no es pot fallar, i per tant aquest punt de millora que ha de tenir l'equip l'ha d'aconseguir ja.
Simbòlic és, perquè al final no és més que dades, però el que sí que és veritat és que el que hem fet durant 9 partits és que estem molt a prop de guanyar partits. I també és una realitat que hem de fer més coses per guanyar partits, perquè hem empatat i tothom vol guanyar. Però segurament hem de fer, sobretot quan hi ha moments, quan fas tantes coses bé, segurament tens la sensació de que hauries de treure més del que tens. Però això també va d'àrees i el que ha passat dintre de les dues àrees és important i nosaltres avui l'Espanyol ha ficat el seu gol i nosaltres no.
Doncs el que dèiem, les àrees que penalitzen el Sabadell una setmana més davant d'un rival que és un dels més totpoderosos, podríem dir, de la Lliga. Ahir va tocar dia de recuperació, avui dia lliure per la plantilla arlequinada. Recordem, demà tornada als entrenaments, tindrem temps després de comentar aquesta cita contra l'Albacete, demà la sessió, per cert, a Sant Oleguer. I fem un petit parèntesi, si et sembla, perquè ho hem dit abans, hem comentat ja el nom propi, el de RDT, el golejador, perquè va parlar sobretot de tàctica i va parlar del que per un rival... i més per un rival de la part alta que juga a casa i que està obligat a guanyar, com era l'Espanyol, suposa enfrontar-se a aquest centre d'esports.
I les dificultats que suposen enfrontar-se a l'equip d'Antonio Hidalgo a aquestes altures de temporada. No ens enrotllem gaire més. RDT en directe.
Al final es un equipo muy incómodo en el campo. Al final sus centrales tocan 75.000 veces el balón. Y claro, es lo que te digo, no podemos llevar todo el equipo hasta arriba porque... Si yo estuviese a lo mejor, es acierto de querer filtrar el balón por dentro, pues a lo mejor alguna vez sí podríamos saltar, pero a la mínima que intentábamos saltar hacia ellos iban para atrás. Entonces creo que hemos hecho el partido que tocaba y ya te digo, hemos sacado los 3 puntos, que era lo más importante.
Això donaria per un bon anàlisi, perquè, a veure, anem per parts. Que han fet el partit que tocava i que van tenir l'encert i que són... eren, vaja, momentàniament líders amb aquella victòria, etc. Sí. Que no es pot fer res més... Home, no sé, sí, què vol dir? Que si la toquen entre centrals ja més no podem anar. Home, el ritme que porta RDT durant els partits segurament no, perquè a l'hora de fer la pressió el ritme que porta és gairebé un tractor quan no té la pilota al peu. però vaja, que ningú t'impedeix anar a buscar el central si vols, o que l'Espanyol també podia haver sortit a tenir possessions llargues també. O
el sigui... pitjor de que tota aquesta reflexió és quan veus que Puado i Embarba s'hi anaven a pressionar. O sigui,
sí, no?
El pitjor de la interpretació és que...
Que no era un problema que el Sabadell anés cap enrere, no?
Si només esperessin tots quiets i diguessin no els hem anat a buscar en col·lectiu perquè ells la toquen i allà no ens feien mal i ja ens estava bé, bueno, podries arribar a entendre-ho. Quan veies que la pilota... queia cap a un costat o cap a l'altre, és a dir, la podia treure Grego o la podia treure Òscar Rubio, i aquí en Barba i Puado sí que anaven a buscar una mica més, a apretar una miqueta més aquests centrals, aquesta sortida en pilota del Sabadell, potser el problema o la comoditat la va buscar RDT, que veient com va anar el partit, com deies abans, se li podrà retreure poques coses, però
el tema de les àrees ja està.
Va acabar donant el gol de la victòria i els 3 punts més que suficients per l'Espanyol. A nivell de la feina que fa, anem a dir-ho així, deixa'm una miqueta que desitja.
Però fins i tot és que dona la sensació, com a mínim m'ho transmet amb aquestes paraules, que li treu part del mèrit al Sabadell, no? Perquè diu, és que dona una falsa sensació que t'estan dominant quan simplement és que la toquen entre centrals i prou. Home, clar, evidentment, o sigui, en algun lloc s'ha de veure la diferència de tenir 10 vegades més pressupost o més límit salarial un equip que l'altre i tenir jugadors d'una talla o d'una altra. Però és que el Sabadell per moments també va tenir, sobretot amb l'1-0, arribades des de les bandes, va tenir centrades, rematades en el cas d'Edgar, per exemple, o sigui que al final jo crec que no només és una qüestió de la teniu entre centrals i a mi ja em va bé perquè anem 1-0, o sigui, no tinc la sensació que el Sabadell dominés simplement perquè la tocava entre centrals i prou.
Sí, està clar que la reflexió al final és del punt de vista d'algú que acaba de guanyar el partit i que segurament no vol escoltar les típiques preguntes de avui no heu estat bé, no heu estat del tot tal, el Sabadell ja per moments us ha dominat i has de sortir una miqueta al pas per intentar fer bo o fer donar valor als 3 punts que al cap i a la fi, insistim, per més voltes que li donem, és del que es tracta això del futbol fins que ningú no digui que hi ha una altra manera de puntuar. Guanyar són 3 punts.
Sincerament, li compro bastant més el discurs a Vicente Moreno, per exemple, i no perquè hagi deixat bé el Sabadell, sinó perquè crec que correspon bastant més amb la realitat del que va ser el partit que no pas a Raúl de Tomás, a RDT, que com qui no vol la cosa, Pichichi Perico, 15 gols ja porta aquesta temporada. Qui tingués un davanter amb 15 gols al seu caseller a res, a meitat, finals del mes de febrer. I a tot això, el Pau Vituri, què és el que ens ha deixat el seu particular abecedari? Anem a veure quines lletres i quines històries ens rescata avui després d'aquest Espanyol 1, Sabadell 0.
L'abecedari arlequinat.
De diferencial, ja pot anar caminant bona part del partit, ja pot defensar amb la mirada, que amb una espurna RDT en té prou per donar-te el gol de la victòria. Per algun motiu va costar més de 20 milions d'euros fa poc més d'un any i per alguna cosa du 15 gols aquesta temporada. Jugadors com ell marquen les diferències, però jugadors com ell també són tot el límit salarial d'un equip com el Sabadell, una altra lliga. D'espelma que haurem de posar aquesta setmana a la Mare de Déu de la Salut per desitjar que les lesions de Juan Ibiza i Grego Sierra no siguin res greu. No és un joc de paraules. L'equip va completament coix en aquesta posició amb Aleix Coc i Pedro Capó fora de combat. Si els dos centrals que van acabar tocats contra l'Espanyol no arriben a divendres, Hidalgo només tindrà disponible a Jaime Sánchez com a central nat davant l'Albacete. Capítol a part, mereix un Òscar Rubio que viu una autèntica segona joventut en aquesta posició. D'il·lògic, si ens diuen al setembre que el botí de punts contra l'Espanyol seria de 0 de 6, ho hauríem vist coherent. Després dels dos partits, tant el de la Nova Creu Alta com el de l'RCD Stadium, sembla totalment inversemblant. Tret dels 5 minuts inicials, la proposta de Vicente Moreno va semblar més la de l'equip petit. Amb l'ensurt del gol anul·lat, van fer un pas enrere i després van jugar més a mantenir la renda de l'1-0. De paràlisi, la patida aquesta jornada a la zona baixa de la classificació. El Cartagena va perdre, l'Albacete va perdre i el Castellón va perdre. Una situació amb una data de caducitat. Això sí, el Zaragoza, el Corcón, mal ens pesi, ho desbloquejarà aquesta nit. Com sempre, la X sembla el millor signe en aquests casos, però compte que una victòria local obriria una escletxa de 4 punts amb els Blanquillos i el Logroñés, i tot a les portes d'un Sabadell Albacete amb aroma de finalíssima.
Doncs ara anem. Aquesta finalíssima, rescato aquesta última lletra i també la dels lesionats d'aquest equip que va a coix, però abans, Sergi, tirava a memòria ara amb les estadístiques que van fer en la prèvia. Els 73 anys i mig sense guanyar el camp de l'Espanyol continuaran com a mínim un anyet més i ja veurem si l'Espanyol s'escapa cap a primera divisió o no. I el tema de no haver vist encara porteria a segona divisió al camp de l'Espanyol, aquest tampoc hi ha hagut manera de tombar-lo.
No, haurem d'esperar a la propera en tots dos casos, no? A trencar aquests més de 7 dècades sense guanyar a domicili el conjunt perico i, com dius, la de veure porteria també en aquesta categoria de plata del futbol espanyol. Veurem si és amb el Sabadell tant de bo que sí a la categoria i sí, amb l'Espanyol com a rival també en la temporada 21-22 de l'any que ve, en aquest cas.
Doncs el penúltim duel català de la Lliga, que el deixem ja, passem pàgina directament. Els dos entre Girona i Espanyol van caure del cantó del Girona. Els dos entre Espanyol i Sabadell del cantó perico. De moment, l'únic entre Girona i Sabadell ha estat una X. Veurem aquí la nova Creu Alta quan arribi aquell partit. Però el partit que arriba aquesta setmana és un partidàs, tornem un altre cop a la Cantarella, de no jugar en cap de setmana, sinó fer-ho en divendres, en aquest horari un pèl estrany, no de les 9 de la nit, sinó, recordem, a les 7 del vespre jugarà d'aquí a 4 dies aquest Sabadell Albacete, que és un partit absolutament transcendental.
Sí, home, evidentment quedaran molts punts en joc, hi ha moltes jornades, poden passar moltes coses, però a tots els nivells i amb la igualtat que hi ha ara mateix en aquesta zona baixa de la classificació, és evident que estem parlant d'un partit amb majúscules. A partir d'aquí que cadascú li posi l'etiqueta que vulgui, si de final, si de clau, si de decisiu, si de determinant, però és un partit important pel devenir de la resta de la temporada, encara que, evidentment, ni si es guanya, ni si es perd, ni si s'empata, podràs ni llançar-te allò finestra avall ni pensar que ja tens la feina feta, però...
Feina feta no, però que si guanyes t'escapes...
És un pas important a l'espera fins i tot del que passés a la resta de la jornada del cap de setmana amb els altres rivals directes.
Mira, si vols una xifra per l'estadística i per l'optimisme, juntament amb el Sabadell, un dels pitjors locals de la Lliga era el Màlaga, i aquesta última jornada ha guanyat. Per tant, anem a veure si agafem també aquí a roda de l'equip Boquerón i trobem també el secret de què carai s'ha de fer per guanyar la nova Creu Alta.
Doncs ho mirarem. De tota manera, torna a passar un cas semblant al d'ara fa 10 dies contra el Zaragoza. Llavors era el pitjor local contra un dels pitjors visitants. Ara torna a passar gairebé el mateix. L'Albacete també és un dels pitjors foranis dels 22.
Amb ratxa negativa d'unes quantes derrotes seguides.
I el Sabadellanga, per contra, doncs, continua mantenint aquest fanalet vermell pel que fa als partits jugats a casa, només aquestes dues victòries ja àmpliament conegudes i repetides de Leganés i Unió Deportiva a Les Palmes.
Va, anem al terreny de la infermeria, perquè això sí que genera un cert neguit, perquè sobretot, amb el permís d'Álvaro Vázquez, que també et preguntaré per ell, però sembla que s'estan concentrant totes les lesions en una mateixa posició, la de central. És cert que matisos, és cert que va ser tranquil·litzador el discurs d'Antoni Hidalgo pensant en aquesta setmana contra l'Alba, però al final, ostres, anaven caient com mosques, eh?
Sí, mira, Álvaro Vázquez, per apartar aquest tema, aquesta X de l'equació, avui a l'estadi, tot i que la resta de companys, com deies abans, han tingut jornada de descans, ell a l'estadi per fer recuperació, tenia bona pinta, bones sensacions, però ja descartem, abans que algú s'animi, que no ha d'arribar pel partit de divendres, massa
ho va confirmar el propi Antoni Hidalgo.
Massa just tot plegat. Per contra, i a l'espera de la sessió de demà a Sant Oleguer, de veure què passa amb Juan Ibiza i Grego Sierra, recordem, els dos van acabar el partit amb molèsties, de fet Grego Sierra va arribar, ja no hi quedaven canvis, i va deixar l'equip amb 10 en els últims 2-3 minuts de l'afegit. Juan Ibiza ja havia estat substituït prèviament, però això sí, agafant les paraules d'Antonio Hidalgo, com dius, un punt d'optimisme, llum allò a que puguin estar tant l'Eivissenc com el Múrcia per aquest partit clau de divendres.
Espero que arribin. A veure, tampoc ens posarem en el pitjor ara. I si no, doncs, trobarem alguna o altra solució, no? Jo crec que sí que és cert que estem una mica justos en aquesta posició. L'Òscar està ajudant moltíssim en aquesta posició i està rendint a un alt nivell, en un alt nivell. I a partir d'aquí, doncs, esperarem a veure quins jugadors tenim disponibles i depenent de quins jugadors disponibles, doncs, plantejarem el partit contra l'Albacete.
Doncs després d'escoltar que Álvaro Vázquez no ha de ser molt, però que sí que alguna setmana més estarà fora de combat, sentir també això tranquil·litza un pèl.
Bé, com a mínim això, el dissabte era optimista. Insistim que demà tocarà veure quan l'equip torni a ple rendiment ja en aquestes úniques dues sessions que tenen per preparar l'enfrontament tres sessions que tenen, la dimarts, dimecres i dijous, les tres sessions que té l'equip. Veurem quin és l'estat de forma real de tant Juan Ibiza com Grego Sierra, dues peces importants, evidentment, pel que fa a l'engranatge, pel que fa als esquemes d'Antonio Hidalgo.
Va, fem una mica d'agenda per acabar. Vindrà d'aquí a 4 dies el partit contra l'Alba. Abans, avui tenim doble cita a la Liga Smartbank.
Sí, avui es tanca la 26a jornada. A les 7, un partit del qual no cal estar massa pendents. Com a mínim, de moment, Fuenlabrada Oviedo. Estan els dos allà, que el que perdi es queda una mica enganxadet. I a les 9, evidentment, el partit on sí, totes les mirades, perquè passi el que passi, segur que donarà de sí l'argumentari.
Aquí, com diria ma mare, què ens interessa?
Que perdin, aquí perdin els dos.
Ja, o sigui, això no es pot. No sé fins si aquí arriba, eh? Fins
no sé
aquí
si,
arriba.
Si alineació indebida té alguna cosa a dir i pot fer que sancionin els dos, però bé, en tot cas...
A tu què t'interessa més? Què creus que pot anar-li millor al Sabadell?
Jo, posats a triar, i així, ara mateix... que l'Alcorcón, si ha de guanyar algun, guanyi l'Alcorcón, mira què et dic. O sigui, jo que el Zaragoza es quedi clavat, encara que tot em fa pensar el que fa de setmanes que diem, que és que el Zaragoza al final no serà rival directe. Per mi, posats a fer càbales, veig més possible un canvi de peces Zaragoza per Logroñés que no pas una altra cosa en aquesta guerra de la zona baixa, eh? Però bé.
Ahir va salvar un punt i anava guanyant per moments a l'Anxo Carro, eh? El Logroñés, poca broma, que va fent?
Zaragoza al Corcón, a les 9. Sí, com sigui, ja et dic, i com s'està comprovant, donarà de sí perquè demà puguem debatre si era bo, si era regular o si era dolent.
I de cara a divendres s'estrenarà la jornada a les 7 de la tarda aquest Sabadell Albacete des de 6:45 en directe aquí a Ràdio Sabadell, el Sabadell en joc, aquesta jornada ja 27 del campionat de Lliga. Home, ara no seré jo el Tomàs Molina, però està plovent i són dies que cada cop que hi ha partit a la Nova Creu Alta mirem el cel i està grisot, ja ens espantem del que pot ser el drenatge. Hi ha alguna novetat al voltant de la gespa?
Doncs mira, previsió meteorològica, que avui ha de continuar plovent i que demà també ho ha de fer, per tant estarem parlant de més de 48 hores segures de pluja.
Aquí...
Però avui, i no diré qui, avui parlant amb gent del club ens deia que el problema no és tant el drenatge a 3 dies vista, és a dir, si deixa de ploure dimecres, el camp estarà perfecte el divendres. El problema de l'estadi ara mateix és quan plou el dia de partit, com diu la cançó. Si el dia de partit plou, aquell dia sí que tenim un problema perquè és que el drenatge no li dona temps a eixugar tot l'aigua que cau en això, en 10, 15, 20 hores prèvies a l'enfrontament.
Sí, com una canonada, no? Si té temps per anar traient aigua, el treu.
Que li costa molt buidar, anem a dir-ho així, que li costa molt drenar.
Sí, està empapada sempre.
Però que si és a 3 dies vista, ningú s'ha de posar les mans al cap. Això a curt termini. A mig termini, allò que també s'ha preguntat moltes vegades. I llavors això quan se soluciona? Doncs bé, el club té un pla previst perquè quan arribi la primavera no es pot realitzar ara, Adri, perquè amb la meteorologia que tenim, amb els freds encara d'aquest mes de final de febrer, principis de març, encara no es podria fer perquè li costa molt regenerar a la gespa. La idea és que es punxarà a fons, i mai millor dit, no només parlo d'intensitat, sinó de profunditat, es punxarà a fons la gespa i això ha de permetre que s'elimini aquest problema que està tenint el verd, el rectangle de joc de l'estadi, des de que aquest passat estiu es va canviar tota la superfície, tota la gespa natural.
Doncs tant de bo que sigui així, i si no, doncs que divendres, com a mínim, que no plogui, i així ajudarà una mica la superfície. Gràcies, Sergi, fins ara.
Fins ara.
Hotel Suís.
Dos quarts i mig de 3 de la tarda continuem en l'òrbita arlequinada, en aquest cas no a la Nova Creu Alta sinó a Olímpia, perquè el juvenil A del centre d'esports ha donat un cop sobre la taula. Victòria contundent, golejada 5-0 davant l'Estàdium Casablanca, un rival directe, com gairebé ho som tots en aquesta lliga, en aquest subgrup, per entrar al grup que dona accés a la lluita pel títol de la divisió d'honor juvenil. Els de Miqui Lladó van dominar el partit des del principi, acabant la primera part ja amb un 2-0 a favor, i a la represa l'equip aragonès es va veure un
obligat a atacar més i els arlequinats van aprofitar els espais, sobretot per banda, per tancar el partit amb 3 gols més. Feina feta prèviament a l'scouting, explica el tècnic del sabadellencs, Miqui Lladó.
Nosaltres sabíem que vindrien ells amb un 5-3-2, amb un bloc baix. Havíem intentat trobar mecanismes per tenir l'avantatge fora. Jo crec que s'ha anat veient amb bastants canvis d'orientació. Hem tingut un refús que li ha caigut als peus de l'Oi, que no l'ha aprofitat abans de l'1-0, després ha marcat el primer, i l'equip ha començat a sentir-se doncs molt còmode, doncs jugant bé amb la pilota, i 2-0 a la mitja part. I les mitges parts sempre canvien perquè l'equip rival et ve a buscar, i jo crec que la segona part és de manual, és per passar a les escoles i que faci moltes preguntes de per què com aquest equip juga així.
Doncs déu-n'hi-do, les declaracions del Miqui Lladó elogiant el joc dels seus jugadors. Un dels protagonistes va ser l'Albert Ramis Luque, que va tornar a sortir de suplent, però que va ser un malson pels defensors aragonesos. L'atacant es va reivindicar amb 2 gols a la segona part.
La veritat és que, bueno, m'ha tocat avui sortir de suplent, hi ha molts partits junts, tenim que recuperar molts partits i avui m'ha tocat sortir de suplent, però bueno, ho he acceptat i sabia que quan sortís ho havia de fer el millor possible.
La classificació del subgrup B de la Divisió d'Honor Juvenil està molt ajustada. Amb aquesta victòria, el Sabadell encapçala el grup d'equips que lluiten per les 3 places restants al grup de dalt. Només queden 2 jornades i el juvenil arlequinat té una diferència de tan sols 2 punts respecte al 6è classificat i primer, que no entraria en aquesta lluita pel títol, això sí, amb un partit menys contra el Nàstic, que el jugaran demà passat. Tot i ser dels equips que ja s'han escapat a la taula, tenen les mateixes necessitats de sumar punts perquè s'acumulen de cara a la segona fase. L'entrenador arlequinat Miqui Lladó analitza la situació d'aquests 3 partits finals.
Sí, evidentment, són 3 punts, en tenim 23, encara en necessitem, perquè doncs, no en teníem els suficients i ara descansar, i el dimecres tenim un partit de plaçat contra el Nàstic que el jugarem amb tot, com sempre.
A les 6 de la tarda, concretament, aquest partit de dimecres, el partit de plaçat de la jornada 11 davant del Nàstic a Olímpia. Els tarragonins poden posar-se líders, guanyen aquí a Sabadell. El centre d'esports pot deixar més que encarrilada la classificació per la segona fase de la competició. Serien 5 punts d'avantatge, faltant-ne només 6.
Canvien les modes, les idees, les persones, la nostra manera de comprar. I si també canviem el disseny de les targetes?
A Banc Sabadell hem donat la volta a les nostres targetes per adaptar-nos amb tu a un món que no para de canviar. Amb un format vertical, més segures, sostenibles i més adaptades al teu dia a dia. Descobreix-les avui a banksabadell.com. Sabadell, sé on siguis.
Aquest dimarts farà 40 anys. Això era Madrid. A Catalunya, Jordi Pujol tranquil·litzava els ciutadans.
Que el rei m'ha manifestat la seva plena tranquil·litat respecte a la situació, que m'ha parlat del seu domini de la situació i de que l'exèrcit està a disposició del rei.
I a Sabadell, la plana major de l'Ajuntament es reunia a la plaça Sant Roc i Antoni Ferrés parlava per Ràdio Sabadell.
D'alguna manera nos mantengamos con tranquil·litat, como lo está el propio ayuntamiento, pero al mismo tiempo en atenta vigilancia, siguiendo los acontecimientos.
Aquest dimarts, al Cafè de la Ràdio, descobrirem com es va viure el cop d'estat del 23F des de Sabadell. Conversarem amb exregidors del primer govern democràtic de la ciutat, amb testimonis dels fets, i analitzarem les conseqüències d'aquell cop d'estat en la política catalana actual.
El Cafè de la Ràdio, de 9 a 2 quarts de 12, amb Mireia Sanz.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò. Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre. Del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Som-hi! Més esport. Aquí a l'Hotel Suís, el derbi de la Primera Nacional d'handbol se'l va endur i de forma clara, més contundent, el Creu Alta Sabadell, victòria arlequinada, que el Balsac per 32-26 davant l'OAR Gràcia Sabadell en un duel que va servir per ratificar les inèrcies d'ambdós equips, els creualtencs, que per primer cop en tota la temporada encadenen dues jornades sumant, s'allunyen una mica més del descens i els verdiblancs, en canvi, continuen sense aixecar cap. Martí Palet, jugador del Creu Alta Sabadell handbol, explica les claus del triomf del seu equip.
La clau de la victòria per mi ha sigut la defensa, que en els primers 20 minuts ens han marcat 5 gols. Al final tampoc ha sigut un resultat llarg. I dir-te que ha fallat l'OAR, bueno, al final va una mica en joc. No sàpiguer atacar la nostra defensa, que ha sigut molt contundent, sobretot al centre, que és per on ells els agrada connectar molt el pivot i tirar.
Un Martí Palet que va ser el màxim golejador creualtenc amb 8 dianes, de les quals 4 d'elles van arribar abans dels 10 minuts de joc. En aquest tram inicial, l'OAR va plantejar una defensa oberta que va resultar poc efectiva. Més aviat va propiciar que tot es girés en contra, com reconeix el jugador graciec Martí Escuert.
Es volia sorprendre amb aquesta tipus de defensa i hem vist que no... Bueno, més que res, la defensa potser s'hauria d'haver treballat una mica millor, potser. Però no crec que hagi sigut més que res el principal motiu, sinó que les pèrdues puntes al principi del partit ens han fet molt de mal. Que hagin agafat avantatge tan aviat és molt difícil, i sobre en un camp com aquest i en un partit que és un derbi. No deixa de ser un derbi, aquí hi ha molta tensió, molta rivalitat.
Entre la defensa que no va funcionar i aquestes pèrdues de pilota, la diferència es va arribar a enfilar fins als 8 gols. A la segona meitat, els graciencs es van apropar 3, però els dos punts es van quedar finalment a la Creu Alta, que el Balsac i el Sabadell s'allunya a 4 punts del descens, situant-se just per sota del Gràcia. Després del partit, un dels nostres estudiants en pràctiques, l'Albert Quera, va poder conversar amb el tècnic arlequinat Sergi Cifré.
Sergi Cifré, entrenador del Creu Alta de Sabadell. Què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Felicitats, t'acabo de dir, però t'ho torno a repetir ara.
Moltes gràcies.
Victòria important, que heu tingut la primera avantatge inicial, que ja us ha mantingut doncs per guanyar aquest partit fins al final.
Sí, jo crec que hem fet una molt bona sortida, que hem sabut atacar la defensa oberta que ens han fet, que la primera volta no vam fer-ho, i sobretot els 15 primers minuts en defensa, que hem estat supersòlids, portant 5 gols i hem estat supersòlids en defensa.
Això és el que anava a dir. Us ha sorprès aquesta defensa tan adelantada a l'OAR? Creus que ha sigut un perquè, un motiu clau per la vostra avantatge inicial?
Ens esperàvem alguna cosa, perquè de fet allà també ens van sortir amb una 5-1 molt pujada, vull dir, quasi 3-2-1, que els dos pujaven, i ens esperàvem alguna defensa oberta, i vam treballar sobretot el pivot que ajudés, i sobretot també esperàvem alguna pressió sobre el lateral esquerre, els dos xutadors que tenim, i ho teníem una miqueta treballat això, però bueno, sí que, però bueno, jo crec que ho hem sabut atacar.
Defensa molt bona, com has dit tu, i un Palet en atac que ha estat inspiradíssim, clau en atac per vosaltres.
Sí. Ens aporta molt el seu llançament de 6 metres. Un dels problemes que estàvem tenint últimament és que ens pugen als segons a dificultar una miqueta que pugui jugar còmode, i hem intentat aquesta setmana treballar aquest aspecte, i bueno, ha sortit i li han entrat els llançaments, però ha fet molt bon partit, sí.
Tot i l'avantatge vostre inicial, l'OAR ha sabut recuperar-se, ha anat creixent el partit, però vosaltres heu anat aguantant, heu mantingut l'avantatge, o sigui, l'equip, podem dir que ha jugat bé i ha competit bé.
Sí, hem sabut competir, hem tingut els minutets aquests que ens costa agafar, que s'han ficat a 3 inclús, però després, bueno, jo crec que remuntar també aquest desavantatge per ells els suposa un esforç, i després es passa factura. I jo crec que la que ens han remuntat, però nosaltres hem sigut capaços de fer un parcial positiu de 2 gols, i llavors ja hem dit, bueno, no ens passarà el de cada setmana, no ens remuntaran, perquè hem sabut parar el cop.
I a poc a poc us no aproven a l'objectiu de la bona de final de temporada, no?
Sí, poquet a poquet, però bueno, jo crec que és d'hora, vull dir, però queda molta competició, però sí que el que més m'agrada és veure una miqueta la primera volta i la segona, comparar, i jo crec que estem una mica millor, i hem treballat els aspectes que més cosejàvem, i poc a poc.
Pues res, Sergi, ho deixem aquí, moltes gràcies i felicitats.
Moltes gràcies a vosaltres.
L'esport té reserva feta a l'Hotel Suís.
De l'handbol al waterpolo, setmana europea en marxa. A Can Llong, tant el femení com el masculí de l'Estalpul Natació Sabadell afrontaran dissabte a casa l'anada de les seves respectives eliminatòries. De seguida apuntem horaris i ho faran després d'una de freda i una de calenta. La divisió d'honor. Comencem amb la mala notícia, la derrota dels nois per la mínima 7-8 en l'estrena de la segona fase contra el CNB, el Natació Barcelona. Els de Quim Colet van pagar un nefast segon quart amb un parcial en contra de 0-4 i pràcticament no van tenir opcions de remuntar. Massa tendres, diu el tècnic, que estan per aquest tipus de partits.
Ho havíem estat parlant i sabíem que la primera derrota, diguéssim, a part del Barceloneta amb Lliga, podia vindre perquè la igualtat és màxima. La veritat és que no hem fet el suficientment partit i aquí es demostra, d'alguna manera, que som un equip encara molt tendre. Molt tendre. Massa jugadors, molts jugadors, molt joves i està clar, doncs això ho hem de pair-ho. Ho hem de pair-ho i hem de veure-ho i seguir treballant, vull dir, no queda més.
Seguir treballant, passar pàgina i ara preparar aquest partit d'anada de l'eliminatòria de vuitens de final de l'Eurocup davant del Mediterrani, que tindrà lloc aquest pròxim dissabte a 2:45 del migdia. De la derrota contra el Cinebé i del retorn a Europa parlava al final del partit el Pau Vituri amb un dels joves valors d'aquest Estrasburg, Bernat Sanahuja.
Al costat del Bernat Sanahuja. Bernat, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
Bona tarda per dir alguna cosa, no? Perquè avui no ha funcionat massa res, no? Contra el Barcelona, un 7-8, que, home, un pot pensar, us heu quedat un gol, però vaja, ha estat superior al CNB avui.
Sí, jo crec que al final el resultat no reflecteix el que ha sigut el partit. A la segona part ens anem amb un 6-2, que ha sigut... A la primera part hem estat allà. Després, a la segona part sí que s'ha notat molt... com que ens han passat per sobre, per dir-ho bé. I després ja hem anat tot el partit amb aquest marge de 4 gols de la segona part, l'hem anat arrastrant i molt difícil amb un equip així.
T'anava a preguntar precisament per això, no? Què ha passat amb aquest 0-4, que heu rebut en el segon quart?
Bueno, ells en atac tenien les coses clares, tenen dos boies molt, molt bons, nosaltres no ho hem sabut defensar com hauríem, i bueno, ja està, al final això... Quan falles en qualsevol detall, a aquest nivell, es nota.
Suposo que el més important ara és deixar això de banda perquè entreu en una setmana tan maca com important, no? Perquè no juguen tots els dies un partit d'Europa, en aquest cas d'Eurocup, i suposo que ara el treball principal és deixar això enrere.
Sí, ara ens venen uns mesos que qualsevol partit serà d'aquest nivell. No podem, com que ens a pensar que quina merda i tot això... Ja la setmana que ve tenim un partit molt important i bueno, això ens ha de servir per aprendre, per veure els fallos que tenim i seguir millorant.
Eliminatòria contra el Medi, Bernat, vuitens de final de l'Eurocup. No sé si dir, potser és una mica agosarat, no? Però veiem que el Medi ha tingut molts problemes en aquesta primera fase, problemes a la porteria. Potser sortim amb un puntet de favoritisme, tenint en compte també que el primer partit el jugueu a casa, o això no us en refieu gens?
Al final, el Mediterrani és un equip que sempre lluita, que està sempre en el top de la Lliga, i ara tenen una situació complicada, però igualment no ens podem refiar ni una mica, que tenen jugadors amb molta qualitat i hem de sortir al 100%.
I l'última, suposo que són els partits pels quals vas fitxar, no? pel club a l'estiu, no? El fet d'això, de poder jugar a Eurocup, després vindrà la Copa del Rei, us queden partits contra el Terrassa, contra el CNB també la segona volta, ara ve el bo.
Sí, a la primera fase també som un equip bastant jove, que jo crec que era per acabar-nos de conèixer, crec que vam fer una molt bona primera fase, ara comencem la segona. Hem començat amb el peu, però jo crec que tenim equip per poder tirar endavant i sobreposar-nos a això. I com tu dius, és Lliga, ara tots els partits són així, Eurocup, tots els partits són de nivell i la Copa del Rei la tenim d'aquí res.
Bernat Sanahuja, waterpolista de l'Astralpool, ànims per la derrota d'avui i sobretot a recuperar-se perquè ve una setmana molt maca. Que vagi bé.
Moltes gràcies.
Set minuts i les 3 de la tarda, la bona notícia del cap de setmana en waterpolo la va protagonitzar el femení de l'Astralpool, que s'ha classificat per la segona fase de la Lliga com a líder del seu subgrup gràcies a la victòria per 5-7 per 2 gols de diferència a la piscina del Mediterrani. L'MVP del partit amb 3 dianes va ser la Irene González. Irene, què tal, com estàs? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
I enhorabona pels gols i per la victòria.
Sí, moltes gràcies.
Vau anar tota l'estona per davant en el marcador. Al descans teníeu el Medi amb un únic gol. Podríem dir que una victòria d'aquelles de donar un cop sobre la taula, no?
Sí, la veritat és que va ser un partit amb molts pocs gols, que els dos equips anàvem amunt i avall, nedant de pocs encerts a l'atac, tant nosaltres com ells, i la veritat és que es va notar, era un partit molt, molt físic, i bueno, al final, doncs, 5-7, el resultat es veu que va ser un partit molt dur.
Històricament sempre han dit que aquí a la Lliga Espanyola costava de tenir enfrontaments igualats. Aquesta temporada és que costa tenir partits, però en general, perquè amb el tema del Covid és difícil pràcticament poder jugar amb certa regularitat. Ja ho dèiem abans de marxar cap a Verona per jugar la fase de grups de l'Eurolliga. Per tant, m'imagino que jugar un partit com aquest contra el Mediterrani, guanyar-lo a les portes d'anar a Europa ara una altra vegada, té una importància especial, no?
Sí, la veritat és que hem tingut molta sort nosaltres de que pel tema Covid i tot això hem pogut jugar quasi tots els partits. I a l'anada ja vam empatar nosaltres a 8 aquí a casa i sabíem que seria un partit molt difícil i també sabíem que aquesta setmana tenim el partit de quarts de finals de l'Eurolliga i també havíem de sortir a tope 100% i anar a guanyar el mèdic a les primeres de grup i així ja passar la segona fase com a primeres del grup. I també sabíem que era un partit molt difícil, però bueno, al final és el Mediterrani, és un dels equips que sempre està al top de la Lliga i doncs ja sabíem a el que anàvem.
Clar, t'anava a dir que més enllà d'acabar per davant del medi, victòria també important perquè així començareu a només 2 punts del Mataró, no?
Sí, sí, sí. I ara quan ens creuem doncs ja sí que s'haurà de jugar tots els partits contra el Mataró Terrassa i bueno, qui quedi tercer, suposo que Sant Andreu, però sempre va bé començar com a primeres de grup.
Serà una segona fase de la Lliga bastant entretinguda, però abans dissabte, a 12:15, aquest partit d'anada dels quarts de l'Eurolliga contra l'Olympiacos, hi ha ganes, no, imagino?
Sí, moltes. I a més sabem que l'Olympiacos és un equip molt difícil, però també sabem que juguem a casa i que venim d'un partit de jugar contra el Mèrit, que ho vam fer bastant bé, que tenim bona defensa, i que bueno, potser ens va faltar una mica d'encert, però també estem en un moment molt bo i creiem que sí que podem.
És que ara mateix dius Sabadell-Olympiacos i no sé si dic que és un clàssic europeu, però sí que és un partidarro.
Sí, sí, no? I a més que els dos equips que ens coneixem molt també, que ja hem jugat molts cops en contra i que ja sabem cada un com juga l'altre equip. Llavors, bueno, doncs s'haurà de veure, però nosaltres estem confiades i amb ganes.
Com esteu preparant el partit contra les gregues? No sé si les més veteranes de l'equip us han donat alguna referència, per exemple, de la final històrica de fa 2 anys.
Sí, bueno, la veritat és que ara també han canviat algunes jugadores, nosaltres també, llavors són dos equips no nous, però que amb molts canvis, i llavors tampoc podem afrontar el mateix partit, o sigui, la mateixa tàctica que van afrontar elles fa 2 anys, que aquest dissabte. Però sí que és veritat que elles sempre tenen la mateixa defensa, fan moltes coses iguals, que no canvien, i llavors, doncs, bueno, tenim avantatge, una mica, per dir-ho així, de saber com atacar o sabrem com ens defensen. Llavors, doncs, Doncs estem preparant i aviam què tal.
Doncs n'estaré molt pendents. Irene González, waterpolista de Natació Sabadell, gràcies, una abraçada.
Moltes gràcies.
Per cert, adéu, fem un apunt també de waterpolo, perquè ahir es va sortejar la fase de grups dels Jocs Olímpics de Tòquio. La selecció femenina ha evitat els Estats Units i debutarà el Japó contra Austràlia, Sud-àfrica, els Països Baixos i el Canadà, mentre la masculina ha quedat aparellada en el grup de la mort, podríem dir, també amb Austràlia, el Kazakhstan i els 3 combinats balcànics, Croàcia, Sèrbia i Montenegro. Déu-n'hi-do. I afegim també un apunt de ciclisme, perquè David de la Cruz ha estrenat la temporada amb una 39a plaça al Tour dels Alps Marítims i del Var a la Provença, a França. El ciclista sabadellenc ha acabat a 12 minuts i 47 segons del guanyador final d'aquesta prova de 3 dies, l'italià Gianluca Brambilla. Ahir, en l'etapa amb inici final a Blausasc, el ciclista del Team Emirates ho va provar, va formar part d'una de les escapades del dia, però al final de la Cruz va acabar perdent més de 12 minuts. En definitiva, primers 492 quilòmetres de competició pel ciclista d'Espronceda, que en el calendari té marcat una altra cita a França, la mítica París-Niça, que arrencarà el 7 de març com a propera prova. És una de les seves voltes preferides i la millor demostració és que ja va guanyar allà una etapa a Niça tant el 2017 com el 2018. I a tot això, demà aquí a l'Hotel Suís viurem la ressaca del derbi guanyat pel grup de Raona contra l'Amics del Pou. També en el bloc de futbol sala inclourem la segona B i la reestrena amb golejada inclosa del futbol sala Sabadell femení. Valorarem la peculiar forma de tornar a la competició que tindran les lligues de tenis taula o com el mercantil diu adeu a les opcions de lluitar per la divisió d'honor juvenil, entre d'altres temes. Tot això demà a partir de les dues. Ara només em queda enviar-vos una abraçada del control de so. Allà hi ha estat el Roger Benet, us ha parlat l'Adrià Arroyo en nom dels esports d'aquesta casa per continuar informats de tot el que succeeix a la ciutat. Ben fàcil, radiosabadell.fm i si no a les nostres xarxes socials, al Facebook, a l'Instagram o al Twitter ens podreu trobar buscant @radiosabadell. Aquesta tarda, aquest vespre, per cert, tribuna preferent amb el Pau Vituri a 7:45 del vespre. Adéu-siau, que vagi bé!
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.